Parlem d'al·lèrgies. Un estudi mostra que 795.000, són xifres sempre rodones, nens a Espanya tenen al·lèrgia, i 397.000 asma. Això són dos importants malalties que tenen un impacte important. Jo no sé, i ara ho intentarem doncs esbrinar, fins a, si això va cada cop a més, si va a cada cop a més, per què va cada cop a més, i per què cada cop més, i que això ho tenim més present, no? Cada cop al·lèrgies i de més. Parlem precisament amb la investigadora de l'Institut d'Investigació i Innovació de Parc Taulí, la Laura Valdesoiro. Laura, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Laura. Benvinguda. Això, cada cop més, hi ha més nens que tenen al·lèrgia i asma?
L'al·lèrgia i l'asma són malalties que tenen una base genètica, per tant, hem d'estar predisposats per tenir-les. Però sí que hi ha desencadenants que es posaran en marxa més o menys, no? amb un grup de persones. Aleshores, sí que hi ha factors, no se sap quins exactament, hi ha molts factors, és multifactorial, però que poden influir en que això es posi en marxa, com determinades infeccions, l'ambient, el clima, la contaminació, el tabaquisme, etc. Tot això té a veure amb que es posi en marxa o no aquesta predisposició genètica que tenim de desenvolupar l'asma o l'al·lèrgia.
És a dir, que són d'arrel d'herència genètica, sí o sí? És així?
Sí.
De predisposició.
Sí, una predisposició, sí, com totes les coses. No? Una predisposició per fer-ho, però no estem obligats a posar-ho en marxa.
D'acord, d'acord. És a dir, que una persona que no és al·lèrgica avui, demà pot començar a ser al·lèrgic per uns desencadenants determinats que hi pugui haver en l'ambient o en el menjar o el que sigui.
Sí, 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 exacte.
Ostres, i això, com es pot controlar? Sé que hi ha una mena de vacunes, va en funció de què, però es pot controlar d'alguna manera?
Bueno, el fet que hi hagi, com que es desconeix exactament quins són els factors que ho posaran en marxa, no podem fer una prevenció concreta, no, dels factors que de cada individu, i és molt, hi ha molta variabilitat, és plurifactorial. El que es pot fer és tractar-ho, o fer, bueno, prevenció, estem parlant de l'asma, és més difícil la prevenció en els aliments, que hi ha estudis que està posant en marxa, treballant ara amb moltes línies de recerca en aquest sentit, no, per exemple, en els aliments, per fer prevenció des de la primera, des que comencem a menjar, des de la primera infància, quan l'asma és més complicat, no? Però el que recomanaríem sempre, perquè sembli un tòpic, no? És fer una vida sana, no? Pues menjar sa, fer esport, moure'ns, intentar respirar l'aire el menys contaminat possible, evitar el tabaquisme, no? Els factors, per exemple, el tabaquisme és un factor tan actiu com passiu, perquè parlem de pediatria, però la pediàtrica està exposat també al tabac, és un factor molt important, evitable, no? Les factors evitables, el més important, perquè podem no fumar i no exposar aquests nens al tabac, ni a nosaltres mateixos, ni als adolescents, que també ja ho podem fer per aquí de forma activa, no? Aquests factors són molt rellevants.
Sí, sí, és un què, doctor, aquest fet. Bé, en aquest cas, clar, no sé, jo posaré sobre la taula un tòpic que deia, almenys jo havia sentit molt allò de... No, abans no hi havia tants, perquè vivien més al carrer, més al camp, i estaven com més... El nostre sistema immunològic estava com més entrenat. I ara, amb aquesta societat contemporània, tot això ha pujat. Fins a quin punt hi ha raó en aquest punt?
Que això comentava que és multifactorial. No? Hi ha diferents teories, una de les teories de teoria higienista, i que és la que defensa aquest punt de vista que comentaves, i és que el fet d'estar menys exposats a factors naturals, sobretot infecciosos, no? Serien els que desenvoluparien diferents sistemes immunes i favoririen que aquesta predisposició es desviés a desenvolupar l'al·lèrgia o l'asma. Això són teories que no estan... no estan demostrades, no? Però sí que és una possibilitat, no? Que el sistema immunològic respongui diferent quan estem exposats a determinades circumstàncies. El que s'ha vist és que hi ha determinades infeccions víriques que no podies posar a tenir. O sigui que si les has tingut de petit, tens més probabilitat d'asma, no? No és un blanc o negre, sinó que hi ha molts factors diferents a partir de quina infecció tens, a quin contacte tens de forma més natural, diríem, no? O menys, i no generalment de que fos un medi més natural o no. Òbviament, si estàs en un medi en el que no hi ha contaminació ambiental, ara que es viu en una ciutat, no?, com un medi rural, mm-hmm, en què hi ha una contaminació ambiental, doncs els cotxes, la indústria, etcètera. No? Mm-hmm. És el que s'ha vist que està relacionat.
I la darrera pregunta que et faig, doctora, és sobre l'impacte, no? L'impacte que totes aquestes asmes i al·lèrgies infantils poden tenir als recursos sanitaris. Ja sigui atenció primària, ingressos hospitalaris... Quin impacte pot tenir?
L'impacte que té el sistema sanitari és molt important. No, sobretot, no tenia en compte... Bueno, l'estudi que es va publicar al maig, no tenim en compte que vam veure que el 30% de totes les visites pediàtriques dels especialistes eren degudes a l'al·lèrgia o a l'asma. I fins a més del 60% dels ingressos hospitalaris eren a causa de l'asma. O més del 22% de les visites a urgències era per una d'aquestes dues malalties. Per tant, la càrrega al sistema sanitari
és molt
important. O sigui, no sé si encara seria més important destacar no només el sistema sanitari, no, com a mesura que necessitaríem millorar per poder fer aquesta atenció de forma correcta, però la rellevància té l'impacte que té a aquestes malalties amb la qualitat de vida dels nens, no? I de les seves famílies.
Doncs, doctora Laura Valdesoiro, investigadora de l'Institut d'Investigació i Innovació per Taulí, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i pel teu temps. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre'ns fer aquesta decisió.